¿Sí? Okay.
Doncs, bona tarda a tothom. Moltes gràcies doncs, per la vostra assistència en aquest ple i també agrair-vos la vostra disposició que vau mostrar doncs, a l'acceptar canviar el dia inicialment previst per la gran confluència de reunions que vam tenir la setmana passada. Per tant, segons l'hora que tinguen aquí, a les 18:07, passem a informar en el ple dels punts de l'ordre del dia que tractarem avui. El primer punt és la proposta d'aprovació de les actes de ple del dia 28 de juny i del 9 de juliol de 2019. El segon punt correspon a informacions d'alcaldia. El tercer punt, l'adhesió de compte dels decrets d'alcaldia. El quart punt, donar compte del seguiment del pla econòmic financer corresponent a l'exercici 2018. El cinquè punt és la proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 6/2019 per habilitació de crèdits. El punt 6, proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 7/2019 per habilitació de crèdits. El punt 7, proposta d'acord de verificació del TEC refós amb la modificació del POUM número 2. El punt 8, proposta d'aprovació de l'acte de delimitació dels termes de la Tallada i Viladamat. El punt número 9, moció en suport a la llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute per part d'Endesa i altres companyies. El punt 10, moció en suport a la tercera vaga pel clima del 27 de setembre i per l'emergència climàtica. El punt 11, moció de defensa dels drets civils i polítics. I després, en l'apartat de precs i preguntes, es farà referència, es parlarà i es contestarà els precs presentats per escrit per al grup Republicans Units Acord Municipal, que varen entrar amb el número de registre 1842 i 1843. I finalitzarem amb l'apartat d'altres precs i preguntes. Doncs, si us sembla, comencem amb la proposta d'aprovació de les actes de ple dels dies 28 de juny i 9 de juliol de 2019. Aquesta informació estava disponible, estava penjada. No sé si teniu algun...
Només saber si els àudios corresponents també es penjaran.
Estan penjats, ja.
D'aquestes dues?
Sí.
Sí? Doncs ok, s'aprova.
D'acord, doncs s'aprova. Pel que fa a les informacions d'alcaldia, us volia informar doncs, que des d'alcaldia, per cada reunió que algú té o que algú manté, ja sigui amb els veïns o veïnes o amb representants de l'administració, doncs l'alcaldessa fa un acte d'aquesta reunió mantinguda i que aquesta informació està disponible al portal de transparència, sempre guardant doncs, la confidencialitat de les dades que convingui. Però vull dir, totes les reunions que es mantenen es documenten i es posa en el portal de transparència.
Es posa amb anonimat, suposo, no? La sí. Persona
sí.
En qüestió que pugui
sí.
Sortir i tot això.
Sí.
I estarà disponible pels regidors o per tothom?
Per tothom, al portal de transparència.
D'acord.
No sé si ho heu consultat mai, però vull dir que ja hi estan penjades. Llavors també us informo que he rebut una carta del cadastre que sol·licitava l'actualització dels valors cadastrals que la Direcció General del Cadastre tenia previst proposar d'incorporar en el projecte de llei de pressupostos per l'any 2020 i que en el cas de la Tallada era d'aplicar un 1.03. De manera que aquesta mesura permetria aprovar els valors cadastrals del municipi de la Tallada. Però aquest equip de govern ha decidit no aplicar aquest coeficient d'actualització, ja que es traduiria de dret
amb un increment directe de l'IBI a aplicar sobre els nostres veïns i veïnes. A més, no tenim obligació de llei perquè l'última revisió està a dins de període. A vegades un està obligat, però estem dins de període. També m'agradaria informar-vos que es va presentar un projecte amb una convocatòria nova que es diu Dinamització Territorial 2018-2019. Es va fer a principi d'estiu, es va presentar a primers de juliol. El valor demanat de la subvenció era de 50.000 euros, constava de 3 actuacions i que molt recentment hem sabut que s'ha aprovat provisionalment i que se'ns ha atorgat un ajut màxim de 39.900 euros. És a dir, als municipis que més diners se'ls ha donat és 39.900 i nosaltres som un d'aquests municipis. D'acord? Veurem ara la resolució final, esperem que no canviï. Llavors, feia referència a projectes que s'han d'executar en un període molt curt, de manera que podien ser projectes que ja s'haguessin iniciat el 2018, perquè el que tenien era ganes d'ajudar a suplir, per dir d'alguna manera, la manca de quotes que hi ha hagut durant tots aquests anys. Aquesta era la primera activitat dins d'aquest marc. I la veritat és que es va presentar a primers de juliol, veieu, ja s'ha resolt, encara que sigui provisionalment, i per tant doncs ja entrem en aquest nou marc. Ara també, lligat amb tot això, s'ha obert la convocatòria POSC 2020-2024. Sí. Llavors, ara en aquest moment estem treballant en aquestes propostes. D'acord? Llavors, quan les tinguem així una mica, el POS nou, aquesta convocatòria, té dues línies de finançament clarament diferents. Una primera línia que ells anomenen d'inversions, en la qual tots els municipis de Catalunya i també les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals poden optar i tenim un mínim garantit. D'acord? És a dir, tots els municipis, en funció d'unes característiques que nosaltres no podem fer-hi res, número de nuclis, població, etc, etc, tenen doncs, un mínim garantit. Llavors, la resta, fins a la totalitat dels diners que ho puguin votar, va a concurrència competitiva, és a dir, com més ben puntuat sigui el projecte, en principi se suposa que tindràs més dotació pressupostària. A la línia 2 és, a la primera que us he parlat era dinamització territorial. Aquesta li diuen acció territorial, d'acord? Aquesta només hi podem optar als municipis que tenim una població inferior a 5.000 habitants. Val? Per tant, els grans aquí ja queden exclosos. Llavors també hi ha una dotació pressupostària a repartir. Però a repartir com? Segons les bases, concurrència competitiva, de manera que quan més puntuació tingui el projecte, més s'espera, doncs més possibilitats d'èxit tinguis o més ben dotat pressupostàriament. Llavors, per fer la puntuació, doncs ells han posat una sèrie de criteris, n'hi ha uns que són automàtics, que són aquests que us dic, que estan relacionats amb les característiques del municipi, i d'altres que no, que són de puntuació, i els estableixen molt clarament. De manera que has de pensar el projecte encarant-lo perquè tu puguis tenir aquesta puntuació, perquè esclar, si no després no, la concurrència diguéssim no en sortiràs ben parat. En el primer, en el de dinamització territorial, si no treies un mínim de 30 punts ja quedaves exclòs. En aquí no posen un mínim, però posen això, és a dir, concurrència competitiva. Veurem. En tot cas, en el proper ple ordinari, com que ja s'hauran decidit i s'hauran elaborat les propostes, doncs explicarem a veure quines són els projectes i dins de cada projecte quines activitats o opcions doncs, són les que s'han presentat i proposat. Llavors també s'ha presentat una sol·licitud una altra vegada en els projectes del Wifi for Europe. D'acord? Veurem. Sembla ser que va per ordre en què un el presenta, però veurem com tingui la resolució, a veure com va. I ara, després d'aquests punts que us volia, bueno, si queda tot clar, o si necessiteu informació addicional de les convocatòries, també us puc donar la referència, si voleu. Us he fet un resum de lo més important. Doncs ara passaríem a donar compte dels decrets d'alcaldia que corresponen, en aquest cas, doncs, els decrets que van des del número 157, de data de 1 de juliol de 2019, al número 221, amb data 30 de setembre de 2019.
No, de quin és això?
Els que teniu a la carpeta de regidor.
Sí, les imprimies, això t'ho pregunto. Ah. Però entrarem, doncs.
Tu els portes?
No, perquè el paper no t'imprimia i s'ha de posar a disposició en forma de paper.
En forma de paper no ho diré. Voleu que se'ls abans imprimim un moment? No és més fàcil.
Sí?
Sí.
Si no, jo ens,
Sí, no, jo els vaig imprimir.
Podem això o...?
Sí. No. Sabeu com va, això, no?
No. Aquí suposo, no?
No, estem preparant el mando aquell, No sé, que no l'esperem. Ja ha costat. Estem aixecats. No ho podem fer, això. Ho carrega el diable.
Bueno, gràcies per haver vingut. I això, que em referia a un resum, no a tots ells, però ja que ho has fet.
Seguim? Gràcies. El següent punt correspon a donar compte del seguiment del pla econòmic financer corresponent a l'exercici 2018. En els successius plens després de l'exercici de l'any 2016 ja es va anar informant en totes les sessions de ple que s'havia incomplert la regla de la despesa. I a causa d'aquest incompliment, segons el que s'estableix a la Llei Orgànica 2-2012, doncs d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'Ajuntament de la Tallada es trobava en l'obligació de realitzar un pla econòmic financer. Llavors, mitjançant acord de ple, en sessió celebrada el dia 28 del 9 de l'any 2017, s'aprovava el pla econòmic financer per als dos exercicis següents, no? Per al 2017, bueno, per al 2017 i per al 2018. Llavors, s'ha verificat el compliment del pla aprovat, s'ha enviat tots els informes que corresponien a intervenció i es dona trasllat a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats locals. El que s'ha fet és posar aquesta informació a la plataforma web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que conté aquesta aplicació que posa aquí, el PFL2, a través de la qual es remeten els plans econòmics financers aprovats per les corporacions i s'efectua el seguiment de tots aquests plans. Dir-vos que existeixen diferències entre el criteri que aplica tutela financera de la Generalitat i el Ministeri d'Hisenda pel termini de compliment d'aquest pla del PEF. Segons tutela financera, amb un any n'hi ha prou, segons el Ministeri d'Hisenda, en fan falta dos. En el cas nostre, s'ha complert, l'any passat es va assolir, i per tant el que s'ha fet és trametre i que quedi constància en el portal o en la plataforma del Ministeri, però s'envia aquest compliment a tutela financera. D'acord? I en aquí, en els punts que segueixen, doncs veieu amb diferents les taules que són l'evidència objectiva d'aquest grau de compliment. I si passem a les conclusions, doncs aquí es pot veure que la capacitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost és de 88.510,42 €, per la qual cosa s'ha assolit la capacitat de finançament prevista en el pla econòmic financer, val? I que en el segon punt, respecte a la regla de la despesa que deriva de la liquidació del pressupost, doncs la diferència entre el límit de la regla de la despesa i la despesa computable és de 44.827,11 €, que és inferior a la que contemplava el pla econòmic financer, però que ha assolit la previsió d'aquest pla econòmic financer, on ja es preveia doncs el seu compliment, perquè si fas un pla i ja veus, t'has de veure en disposició de complir-lo. D'acord? Per tant, es compleix amb el previst en aquest pla econòmic financer aprovat a la liquidació de l'any 2018, que compleix doncs, amb tots dos criteris, l'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa. Així, a 31 de desembre de l'any passat, del 2018, es va donar per finalitzat el pla econòmic financer, que es va aprovar amb una vigència per 2 anys. Es posarà doncs, l'informe a coneixement, o es posa aquest informe a coneixement del ple, i es dona trasllat a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats locals. I per tant, pel que us hem exposat fins ara, doncs es farà tramesa a tutela financera de la... Perdó? Ja s'ha enviat a tutela financera de la Generalitat de Catalunya. I s'ha posat també en el lloc web, però ja us dic, en el lloc web queda com que l'has entregat. Perdoneu, a la plataforma aquesta del Ministeri d'Hisenda. D'acord? Passem, doncs, si us sembla, al següent punt,
sí,
que és la proposta d'aprovació de l'expedient 6/2019 d'aprovació de modificació de crèdits per habilitar doncs crèdit. Podem passar, si us sembla, al detall de l'habilitació que es vol fer. Fixeu-vos que en aquí s'explica, no?, les habilitacions que es volen fer, i s'explica després el finançament, doncs, que té dues fonts de finançament: majors ingressos, aquest correspon a la subvenció de dinamització territorial que us he comentat anteriorment, i també el romanent de tresoreria. Podem fer aquesta incorporació de romanent de tresoreria doncs perquè complim haver complert amb el pla econòmic financer, és a dir, tenim les dues exigències i a més es va tancar amb superàvit, i aquestes exigències són les que permeten incorporar romanent de tresoreria per fer inversions financerament sostenibles. I ara, perdoneu que faci un parèntesi, no us he dit que les línies del POS tot ha de ser inversió que computi en el capítol 6. Perdoneu, però m'ha passat. Inversió computable en capítol 6. Ara, al parlar aquí d'inversions, me n'he revingut. D'acord? Llavors, si us sembla, els repassarem. Farà referència a la pintura de la façana de l'Ajuntament, que té un import de 17.929,55 €, el mobiliari de l'Ajuntament per un import de 9.623,49 €, i a la instal·lació del wifi també, que té un pressupost o un import de 709,15 €. Aquestes es poden considerar que són inversions financerament sostenibles perquè computen com a millora i conservació del patrimoni municipal, i així queden doncs reflectides en la definició establerta en el Reial Decret Llei del 10 de 2019 de 29 de març. i després ens queda la millora de l'enllumenat, és una millora de sostenibilitat, doncs per un import de 49.700 euros. I en aquest cas, doncs, es tracta d'un servei obligatori i també computa o es classifica com una inversió financerament sostenible, doncs, per les mateixes raons que he exposat anteriorment. D'acord? Per tant, el total del finançament d'aquesta modificació de crèdit és de 77.962 amb 19 euros. Llavors, ens queda exposar aquest expedient al públic mitjançant butlletí oficial de la província durant 15 dies, durant els quals qualsevol persona interessada el pot avaluar i presentar les reclamacions que consideri oportunes davant del ple. I es considerarà aquest expedient definitivament aprovat si durant aquest termini no hi ha reclamacions. I si no, en cas contrari, el ple també disposa d'un termini d'un mes per poder-les resoldre. S'aprova?
S'aprova.
Gràcies. Si us sembla, passem al punt 6, que és la proposta d'acord d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 7/2019. De manera semblant, es posa a disposició del ple l'adopció d'aquest acord, no? Que és considerar aquestes inversions que es detallen a continuació, que també s'entenen per la mateixa definició referida al mateix decret llei com inversions financerament sostenibles, doncs les que consten en aquesta taula. Generadors de llum, d'abastament d'aigua per un valor de 7.356,74 euros. La pavimentació de la zona dels contenidors situada a prop de l'Empordanet per valor de 4.980 euros. L'adequació de dos punts d'enllumenat públic per valor de 2.351 amb 18 euros. Unes millores en el nucli d'accés a un nucli per valor de 7.976 euros. És un camí que hi ha a Canet. Millores en parcs i jardins per valor de 29.453 amb 90 euros i finalment l'adequació d'edificis o millores en edificis municipals per valor de 12.530 amb 50 euros. I de manera semblant al que hem comentat en el punt anterior, doncs les habilitacions es faran també a través de romanent de tresoreria, perquè complim amb els requisits per poder-ho fer, per valor de 64.648 amb 32 euros. El procediment serà el mateix que he citat anteriorment. És publicar-ho, tothom que li sembli que pugui fer alguna al·legació que la faci, i en cas contrari, doncs, bueno, el ple també té de disposar d'un mes per poder-ho contestar fins que no hi hagi l'aprovació definitiva.
Sí. Aquestes adequacions d'edificis municipals,
sí.
Abans hem vist gairebé tot, no?, el que s'està fent.
Aquestes fan referència sobretot a comprar un rellotge d'aquí de la Tallada, que ja fa molt temps que ho anàvem deixant fins a tenir l'habilitació pressupostària. També unes millores que s'han fet al bar l'Empordanet, posar instal·lació de xarxa, i com que estem amb administració electrònica, això de gairebé sense paper, també e-taulers a la recepció de baix, de la UAC, i la xarxa d'aquí dalt, perquè s'han renovat totes les instal·lacions que hi havia a baix i s'aprofita també per...
I es posaran taulers electrònics d'informació, vols dir?
Sí, un e-tauler.
Perfecte, molt bé. Encara que ja hem passat el punt,
sí.
Tornar només per fer una...
Sí.
Per això que som un ajuntament sense paper, no caldrà més que ens imprimeixis tots, però el resum sí, perquè sí. No els hem repassat en acabat. Volia veure si s'havia afegit algun o s'havia suprimit algun.
No hi ha cap problema.
Això és el que jo volia veure, des de que jo he entrat a la meva carpeta de regidor.
No hi ha cap problema. És minimitzar...
No, no s'afegeixen, no afegir a partir de la convocatòria.
Sí, un cop s'ha fet la convocatòria ja no es poden afegir.
Exactament.
Gràcies.
Però el que vull dir és que si necessiteu una cosa impresa, s'imprimirà. Ja, la idea general això... és minimitzar al màxim.
Està.
I ja està.
Està.
Només faltaria.
Gràcies.
S'aprova?
S'aprova.
Sí. El punt 7 fa referència a la proposta d'acord de verificació del text refós amb la modificació del POM número 2. Aquesta modificació del POM ja va ser aprovada per ple, però la Comissió Territorial d'Urbanisme, el dia 24 de juliol del 2019, doncs, quan va aprovar definitivament aquesta modificació, la va supeditar a la seva publicació al DOC, vale, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i va demanar que hi hagués un text refós que inclogués algunes prescripcions, i aquestes són aquelles que l'arquitecte Falcó Huguet, el senyor Manuel Falcó, ha recollit, donat que ells varen ser els arquitectes redactors, doncs, del pont de la Tallada. Llavors, el que es proposa acordar és aprovar la verificació del text refós d'aquesta modificació puntual, trametre després una còpia d'aquest text refós de la modificació puntual número 2 a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona perquè en faci l'aprovació definitiva, i aquests són els acords que fan referència aquí. És a dir, nosaltres fer l'aprovació d'aquest text refós i enviar-lo a la Comissió Territorial d'Urbanisme. S'aprova?
Sí,
sí. El punt número 8 és el que fa referència a la proposta d'aprovació de l'acte de delimitació dels termes de la Tallada d'Empordà i Viladamat. Mireu, aquí vàrem tenir una reunió el dia 4 de juliol d'aquest any amb l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de la Generalitat de Catalunya. Va venir una funcionària i ens va explicar que es revisaran les fites o els límits dels municipis, però sempre de manera bilateral, és a dir, dos a dos. Llavors a nosaltres se'ns va cridar aquest dia en aquí la Tallada i Viladamat. Se suposa que més endavant doncs serà la Tallada i els altres ajuntaments amb els quals tenim límit, per dir-ho d'alguna manera. Estàvem cridats a participar en aquesta reunió, en aquest cas les dues alcaldesses, les dues secretàries i dos regidors de cada equip. I també els propietaris afectats, doncs, que tenien finques que es trobaven, doncs, en aquesta zona. I si no recordo malament, em sembla que només hi havia dos propietaris
de
Viladamat. Molt poca gent hi havia. I llavors el que vam fer va ser, doncs, avaluar la informació cartogràfica, i en aquell moment, doncs, hi havia una fita que aquesta persona que va venir no l'havia sabut trobar. I vàrem anar in situ allà i se li va mostrar, costava una mica de saber allà on era, i se li va mostrar en aquesta persona. D'acord? Llavors el que es proposa ara és aprovar l'acte de delimitació dels termes municipals de la Tallada i Viladamat, que es va ser signada pels dos ajuntaments i en aquest cas la representant de la Generalitat de Catalunya, i comunicar aquest acord a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya pel que correspongui. S'aprova?
Sí,
sí. El següent punt és el que fa referència a la moció en suport a la llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute per part d'Endesa i d'altres companyies. Voleu que la llegim o... Voleu que la llegim?
Sí. Nosaltres no cal, però el públic vol, però sí, endavant.
Diu, recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la llei 24/2015 i tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d'aquest deute abans de l'1 d'octubre. La llei 24/2015, coneguda com a Llei de l'Habitatge, va ser fruit d'una iniciativa legislativa popular impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de l'any 2015. Gràcies a aquesta llei s'han impedit més de 63.000 talls elèctrics. El gener de 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l'Ajuntament de Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar. No tolerarem l'amenaça de privar d'un dret bàsic a les persones més vulnerables d'aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l'aigua o el gas han d'assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat. I per garantir-ho, hem d'utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i moviments socials, el món local i el govern de la Generalitat per aconseguir que totes les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida digna. Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l'energia i l'habitatge. Per tots aquests motius, el grup municipal Veïns de Canet, la Tallada, Maranyà i Tort, de Tallada d'Empordà, proposa al ple d'aquest Ajuntament l'aprovació dels següents acords. Primer, instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i de les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei. Segon, defensar fermament la llei 24/2015, una llei fruit d'una iniciativa legislativa popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i que és una de les més avançades del món. Tercer, exigir la condonació per part d'Endesa i les empreses subministradores del deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015 des de l'any 2015. I quart, instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a les llars o famílies que no estan permesos per la llei 24/2015.
Aquest grup Republicans Units es posiciona a favor d'aquesta moció.
Gràcies. El punt 10 fa referència a una altra moció en suport a la tercera vaga pel clima del 27 de setembre i per l'emergència climàtica. La llegim també? Sí? Sí, no, per això ho demano. Per això ho demano. Diu així: en un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem d'avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament de les energies renovables i l'autoconsum, i que implanti una nova cultura de l'aigua i dugui a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti l'explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals. Davant de l'emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma que impliqui polítiques energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de totes les institucions. Hem de passar del compromís a l'acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals. El proper, en aquest cas el passat 27 de setembre, el moviment Friday for Future, amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius, va convocar una jornada de mobilització que es planteja com a vaga estudiantil, vaga de consum i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. Els signants demanen que es declari de manera immediata l'emergència climàtica i la posada en marxa urgent de mesures concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle. El món local, com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau, especialment la conscienciació i canvi d'hàbits de la ciutadania, però també com a institució exemplificadora, apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l'aire i l'energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens assumem a les mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal davant l'emergència climàtica. Per tots aquests motius, el grup municipal Republicans Units de la Tallada d'Empordà proposa al ple d'aquest Ajuntament l'aprovació en votació dels següents acords. Primer, donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 100 col·lectius que demanen que es declari de manera immediata l'emergència climàtica i la posada en marxa urgent de mesures concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle. Segon, promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal que garanteixin un percentatge de recollida selectiva neta mínim de l'ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d'impropis inferior al 3%. Tercer, desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els espais verds al municipi. Quart, fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica dels edificis municipals i posar a disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament de l'energia solar i eòlica. Cinquè, promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i els carrils bici. Sisè, exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l'aire per les emissions de diòxid de nitrogen. Setè, exigir al govern espanyol el compliment de compromisos vigents en el marc de la normativa europea sobre clima i energia 2030, que demana mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en relació als nivells de 1990, mínim el 27% de millora d'eficiència energètica i un mínim del 27% de quota d'energies renovables. I vuitè, traslladar aquests acords al govern de la Generalitat i als promotors de la convocatòria, doncs, el Friday for Future. Per tant, es demanava votar. Votem? A favor? Vots a favor? Sí, tots, per unanimitat. I l'11è punt és la moció a favor de la defensa dels drets civils i polítics. Exposició dels motius. Diu: el respecte pels drets civils i polítics consagrats per la legislació europea i pels tractats internacionals vesteixen els fonaments bàsics de les democràcies modernes. El desenvolupament i protecció d'aquests drets és el termòmetre que determina el grau de maduresa democràtica de les societats i de les seves estructures polítiques i administratives. Les administracions públiques locals, per la seva proximitat a la ciutadania i pel seu contacte quotidià amb els problemes i els neguits dels veïns i veïnes, tenen un paper clau en la defensa i protecció dels drets civils i polítics i a la denúncia i l'acompanyament que es produeixen casos de quan es produeixen casos de possibles vulneracions. L'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya compta, entre les seves atribucions, assessorar el govern, promoure el coneixement i la reflexió entorn d'aquests drets, mantenir un contacte fluid i col·laboratiu amb les entitats, institucions i moviments que treballen en aquest àmbit i atendre les queixes i comunicacions de la ciutadania. En aquest sentit, la col·laboració entre els ens locals i l'Oficina de Drets Civils i Polítics ha de ser una eina insubstituïble a la defensa i promoció d'aquests drets en tot el territori. Per aquest motiu, aquest Ajuntament es compromet a vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i coneixement dels drets civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi. promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i treballadores municipals per tal d'incorporar-ne el seu coneixement de forma transversal en tots els àmbits d'actuació i gestió i facilitar la guia de l'Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores que atenen a la ciutadania a fi d'optimitzar la detecció i identificació de possibles situacions de vulneració i activar els mecanismes de garantia corresponents. Aquí s'ha de dir que en el lloc web de l'Ajuntament de la Tallada figura un cartellet i un link on les persones que se sentin que s'han vulnerat aquests drets que acabem d'esmentar doncs poden fer una denúncia directament a través d'aquesta porta o bé adreçar-se directament al personal de l'Ajuntament doncs, que els ajudaran a iniciar aquests tràmits sempre que una persona doncs, tingui la percepció que s'hagin vulnerat aquests drets doncs, civils i polítics. Sí?
S'aprova.
Sí, s'aprova també. Molt bé. Ai. Feia falta llegir dues coses, eh? Adreçar les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets civils i polítics a l'oficina a través d'un formulari que consta en el, us ho he dit jo, en el lloc web i fer-ne un seguiment i després traslladar aquest acord a l'Oficina de Drets Civils del Departament de Vicepresidència d'Economia i Hisenda, sense perjudici de l'obligació establerta per la normativa de règim local de la seva tramesa al Departament de Presidència. Doncs entraríem en el punt número 12, que és el punt de precs i preguntes.
En aquest punt, com he mencionat, dues instàncies entrades com a moció sol·licitant de que diguessin formessin part de l'ordre del dia d'aquest ple. Llavors aquest grup ha reconsiderat les propostes entrades després de rebre una carta de l'alcaldessa on ens raonava les diferències entre moció, prec i proposta. Llavors, les propostes entrades com a moció número 1 i 2 nostres, que serien la 1842 i 43 del registre d'Ajuntament, que s'han posat en aquest ordre del dia, les retirem, amb una excepció de 3 punts de la 1842 que entenem que són precs i els volem formular. Hem reconsiderat com a precs, per tant, i els farem a continuació. Abans, però, m'agradaria dir que, excepte aquests precs, les demés propostes les entrarem com a propostes, si s'escau, en lloc de mocions, a ple extraordinari. Doncs seguim pensant que no són precs i que en democràcia les propostes importants cal votar-les com la acceptada moció en aquest ple de suport a la vaga del clima que acabem de votar, o la tercera moció que hem entrat, que és un tema de bonificacions de l'IBI, unes propostes de bonificacions de l'IBI, i que ens heu contestat que s'incluirà en el proper ple extraordinari. Després de llegir l'escrit, contestació de l'alcaldessa, a les peticions d'entrada en l'ordre el dia d'avui, d'aquestes quatre mocions, hem de dir que la diferència entre proposta i moció no la veiem clara. I per això molts ajuntaments que com nosaltres no disposen d'un reglament orgànic municipal, un ROM, han demanat informes jurídics per saber què es pot votar en forma de proposta, d'acord o de moció. En aquest grup, encara que hem dut a consulta també als serveis jurídics aquestes interpretacions, creiem tindria que prevaldre la voluntat democràtica d'acceptar debat i votació en un ple totes aquelles propostes importants que signifiquin una millora pel nostre municipi, sigui sota el nom de proposta, sota el nom de moció, i la presenti qui la presenti, sigui el grup a govern o el grup a l'oposició. Amb els precs també hi ha confusió, doncs es pot caure en interpretar tot com un prec i portar-ho així al punt on no es pot votar, que és el punt de precs i preguntes. És per això que, per exemple, la segona moció, la 1843, que fa referència a la gestió de la massa forestal, nosaltres l'entrarem, tornarem a entrar com a proposta i volem que baixi a un ple extraordinari que instarem. Dit això, passo a fer els precs que penso que pertoquen.
Li toca a l'alcaldessa decidir si continuem amb els precs.
Si toca, si és potestat teva de decidir si els
si
exclous.
Ah, bueno.
És potestat de l'alcaldia decidir si continua amb els precs o si se li dona una altra fórmula. I és voluntat d'aquesta alcaldessa continuar donant-li la fórmula de prec. I no és un criteri arbitrari, sinó que consultats els serveis jurídics de la Diputació de Girona, se'ns va dir doncs, que responien doncs, a una instància de l'actuació per part de membres del govern municipal. I per tant, com que requerien o s'instava aquesta acció de govern, això eren directament precs i no s'afectava, a més, un dret subjectiu. Dir-vos també que agrair-vos el fet de que hàgiu presentat, diguem-li moció, diguem-li prec. Això ha fet que aquesta alcaldessa, que no estava familiaritzada en profunditat doncs, amb tot aquest tema del que és el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, doncs, ha hagut d'adreçar moltes consultes per poder respondre en propietat doncs, a aquests precs que el vostre grup ens ha formulat. I per tant, com que s'hi han invertit moltes hores i molt d'esforç, doncs prefereixo explicar-vos-ho doncs, les respostes que es donen a cadascun d'aquests precs que heu formulat. Ens els irem trobant pel camí, fins i tot els que vosaltres volíeu continuar que fossin com a precs, em sembla, no? Que el que heu dit.
Com a precs, nosaltres volem dir només tres i, bé, no, i cap els... d'ells és pel tema de la gestió de la massa forestal.
D'acord, doncs donarem tractament a la 1842 i a la 1843 d'aquesta manera. En el primer prec és es procedeixi a la publicació al lloc web de l'Ajuntament de la Tallada del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. Dir-vos que aquest pla ja està publicat, l'Ajuntament no ho estava perquè l'Ajuntament no en tenia còpia, es va demanar al senyor Seguer el dia 16 de setembre, el va portar en data 17 i immediatament es va penjar al lloc web. Per tant, està disponible des del dia 17 de setembre en el nostre lloc web. Llavors, el següent, que fa referència, s'insta a l'equip de govern de la Tallada al desenvolupament i implementació urgent del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. Per què? Ho fonamentava en que la Tallada és un municipi d'alt risc d'incendi forestal i es trobava en el llistat de municipis que han de tenir un pla d'actuació municipal. Dir-vos que el decret que regula els municipis que són d'alt risc d'incendi és el 64/1995 i el llistat de municipis es troba en el seu annex 1. Aquest és el que està vigent i és el que cal aplicar. I dir-vos també que la Tallada no hi està inclòs. El municipi de la Tallada no forma part d'aquest annex 1 i per tant no tenim la qualificació de municipi d'alt risc. Llavors, el fet que la Tallada no sigui un municipi d'alt risc no ens obliga a disposar d'un pla de prevenció d'incendis forestal, el PPIF. L'article 17.13 d'aquest decret 64/1995 estableix que les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la llei 6 de 1988. D'acord? Però no és el nostre cas, no és el cas de l'Ajuntament de la Tallada. El municipi de la Tallada no es troba en aquest annex. Dir-vos que aquest pla és un document que té una vigència de 5 anys, fixa uns criteris d'ordenació, de gestió i de les infraestructures i que l'utilitza com a base per prendre decisions d'inversió directa la Direcció General de Medi Natural pel que fa a temes de prevencions d'incendis. El municipi de la Tallada, juntament amb el d'Albons i Viladamat, té, tot i no està obligat, el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. Es va redactar l'any 2016 per part de l'enginyera de Forest, la senyora Sandra Torres. D'acord? I llavors aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals és competència de diferents actors, entre els quals hi ha l'ADF Puigsegalà, els propietaris forestals i ens també d'àmbit supramunicipal, com he esmentat anteriorment. Per tant, en el cas del municipi nostre de la Tallada, és l'ADF qui ha d'impulsar aquesta implementació amb el suport, naturalment, dels ajuntaments i de tots els ens que hem citat també anteriorment. I sempre queda subjecte a la disponibilitat pressupostària al prioritzar unes actuacions enfront d'unes altres. Es diu que el PP i EF doncs s'hi preveuen actuacions per millorar la prevenció d'incendis, d'acord? I és considerat com un document que és una declaració d'intencions segons els delegats d'Interior, d'acord? Per tant, és molt genèric el PP i EF, però no baixa a nivell de concreció que altres documents sí que baixen. Llavors, per la seva naturalesa, no cal que sigui publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, però sí s'ha d'avaluar, s'ha de comunicar a la Generalitat i cal que la Generalitat l'aprovi. D'acord? En el nostre cas, es va fer el tràmit en el seu moment i està aprovat. Es va ser el dia 17 d'octubre de 2016 que es va aconseguir aquesta aprovació. D'acord? I està disponible també en el lloc web de l'Ajuntament de la Tallada en la secció que correspon a l'ADF del Puigsegalà. Un pas més per fer concreció. L'InfoCat, que és un altre pla especial d'emergències per incendis forestals a Catalunya. Dir-vos que l'InfoCat, juntament doncs, amb tots els altres plans o documents de protecció civil, formen part, i sí que tenim obligació de tenir-lo, registrat i centralitzat en el que s'anomena DuproCIM. D'acord? Llavors, en el DuproCIM només hi ha d'haver el PPIF si l'Ajuntament hi està obligat. I hem quedat que l'Ajuntament de la Tallada no es trobava en aquest supòsit. D'acord? En aquest DuproCIM tenim un pla d'acció municipal. D'acord? I en aquest pla d'acció municipal doncs representa una fotografia de l'estat actual que tenim. És a dir, en aquest cas es diuen tenim aquests camins tenen una amplada, aquests tenen una altra amplada, etc. etc. Per tant, tenim dos nivells de treball, el PPIF i tenim l'InfoCat. Amb dos, tot i que no estigui sí, el PAM associat en el DuproCIM. Doncs, tant en un cas com en l'altre, doncs, complim i també s'ha de dir que en el cas del PPIF doncs, se'ns ha comunicat per part de la Diputació que va ser una molt bona iniciativa treballar-la a nivell supramunicipal entre els municipis doncs, que hi estem més implicats perquè l'objectiu és abarcar el màxim de superfície forestal i que no hi hagin accions individualitzades, sinó que es facin d'una forma col·legiada. Pel que fa als següents precs, el prec 3 i el prec 4, que ara llegiré perquè en sigueu coneixedors, doncs us donaré una resposta de manera conjunta. En el prec 3 es deia: s'insta l'equip de govern de la Tallada a la sol·licitud de convocatòria de la Junta de l'Agrupació de Defensa Forestal Puigsegalà, a la qual s'insti a tots els ajuntaments que en formen part a la implementació del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, acompanyada de la partida pressupostària corresponent per l'any 2020. I el prec número 4, en l'àmbit de les competències del govern municipal i del municipi de la Tallada, sol·licita a l'equip de govern que destini una partida pressupostària dotada de 5.000 euros per a la compra d'eines de prevenció d'incendis i EPIs destinats a l'ADF prèvia consulta a la mateixa ADF. Aquesta dotació ha de ser per aquest 2019 per poder iniciar la neteja en les finques autoritzades amb seguretat el mateix hivern 2019-2020. I com us dic, jo us donaré una resposta conjunta, perquè per mi doncs els dos punts van molt relacionats. Dir-vos que aquesta alcaldessa es va reunir amb data 19 de setembre amb els representants de l'Escamot o el grup de voluntaris de la Greta Thunberg, com a primer pas per tractar els temes relacionats amb la prevenció d'incendis forestals, responent així al compromís que figurava o figura en el programa del grup municipal de veïns. I teniu a la vostra disposició la informació relativa a aquesta reunió en el portal de transparència, com us he dit abans, amb aquestes actes que faig de totes les reunions que mantinc. Pel que fa a temes i responsabilitats pròpies de l'ADF, com les que esmenteu en el prec número 3, informar-vos doncs que la mateixa ADF va proposar tractar aquest punt en una reunió exclusiva amb alcaldes dels municipis que formen part de l'ADF. I avui mateix doncs he rebut una confirmació o una convocatòria de reunió que tindrà lloc el dia 11 d'octubre, és a dir, aquest demà no, l'altra setmana, al Bons. Val? Per tant, una vegada s'hagi convocat i celebrat aquesta reunió, estaré en disposició de poder-vos informar dels acords i dels temes tractats. Quan al punt número 4, al prec número 4, doncs el programa de govern del grup municipal conté un punt que fa referència explícita a l'adquisició de material, eines i EPIs per a l'ADF i les associacions de voluntaris que en depenguin o que hi treballin o que col·laborin. D'acord? I dir-vos també que el pressupost municipal del 2019 ja es troba compromès. El vàrem elaborar i aprovar el 2018. Per tant, la partida pressupostària s'habilitarà per l'exercici de l'any 2020 en la quantitat que s'estimi adient, una vegada s'hagin recollit les necessitats expressades tant per als representants de l'ADF com per als voluntaris de l'Escamot de la Greta Thunberg. Dir-vos que part... Ai, pot anar a buscar aigua. Allà. Doncs dir-vos que en la reunió aquesta que vàrem mantenir amb els voluntaris de la Greta Thunberg, doncs ja vàrem començar a parlar de quines eren les necessitats amb aquestes eines i amb aquests EPIs que pensaven que podien necessitar. Val? Llavors, tant els representants en aquesta reunió, hi havia representants de l'ADF i voluntaris de la Greta, i tots doncs varen valorar molt positivament les accions que s'havien dut a terme ja aquest any 2019, sobretot pel que feia referència als treballs de la brigada del Consell Comarcal, que va consistir a netejar la zona perimetral, algunes zones perimetrals com la zona boscosa entorn del dipòsit de Maranyà i també un torrent de Maranyà. Dir-vos que el pressupost que s'hi va destinar en aquesta brigada va ser de 2.650 euros. Això és el cost que va tenir doncs per l'Ajuntament disposar d'aquestes persones els dies que varen venir aquí. M'agradaria també aprofitar el punt per dir-vos que és voluntat d'aquest equip de govern doncs, mantenir l'alineament amb el Departament d'Interior pel que fa a prevenció d'incendis i per tant donar suport a l'ADF. Però dir també deixar clar que nosaltres tenim competència municipal i no supramunicipal. Per tant, el nostre pla d'acció és un pla d'acció municipal. Aquest equip de govern també, i el que el va precedir, destina una partida anual de 1.000 euros a l'ADF. I és l'ADF la que té responsabilitat, amb suport dels ajuntaments, de trobar els recursos per dur a terme el pla d'activitats en el marc del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. Això no obstant, doncs, aquest equip de govern anualment contracta a través del Consell Comarcal la Brigada Forestal i també comunicar doncs, que el dia 24 de setembre se'ns va comunicar la possibilitat de tornar a demanar i contractar aquesta brigada. Llavors hem fet una sol·licitud per disposar de 4 persones i a veure si podem ampliar el temps que treballen aquí al municipi de la Tallada fins a 3 setmanes. De moment no tenim resposta. Estem a l'espera de que ens diguin alguna cosa i aquesta brigada combinaria la neteja de parcel·les i el treball a les franges de seguretat. Dir-vos també que aquest equip de govern té una assegurança de responsabilitat civil que aquest any s'ha ampliat doncs per poder donar cobertura a l'activitat que fan els voluntaris de la Greta Thunberg. Val? Per això, si veieu com es fa la convocatòria, doncs es posa o s'ha de posar que és una activitat organitzada per l'Ajuntament de la Tallada, perquè sempre que volem que l'assegurança cobreixi qualsevol activitat ha de ser una activitat organitzada per l'Ajuntament o coorganitzada amb les persones doncs, que en siguin responsables, en aquest cas representants de l'ADF i representants voluntaris de la Greta Thunberg. Pel que fa referència al prec número 5, es diu: es sol·licita a l'equip de govern de la Tallada d'Empordà destini la partida pressupostària suficient l'any 2020 per la redacció d'un pla de gestió forestal de les masses forestals del municipi de la Tallada d'acord amb l'ordre ARP/122/2017 de 13 de juny per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal. El pla de gestió forestal no és obligatori en el cas de que l'Ajuntament de la Tallada, perquè no disposem de boscos d'ús públic. No en tenim cap que s'hagi catalogat d'aquesta manera. Tot i això, aquest equip de govern ha demanat a la Diputació de Girona iniciar la redacció d'aquest pla en el marc d'un pla de serveis a la Diputació que el tenen referit com a foment de l'eficiència energètica i de les energies renovables i per a la promoció de la biomassa forestal a les comarques gironines. Dir-vos també que estem a l'espera de concretar, de materialitzar aquest pla. Ens hem de trobar i n'hem de parlar. Llavors, dir-vos també que és un objectiu d'aquest equip de govern dur a terme una valorització de la massa forestal mitjançant aquest pla de gestió de la massa forestal i d'aquesta manera, a més de lluitar contra el risc d'incendis, es podrà avaluar el destí de les restes vegetals que se n'obtenen per ajudar a compensar el cost de la neteja i integrar conceptes d'economia circular en el mateix pla. Un pla de gestió forestal hem de tenir clar que és un instrument d'ordenació on s'hi planifiquen actuacions que cal dur a terme en una finca forestal. És redactat per un propietari forestal, normalment mitjançant un enginyer forestal, i els aprova l'administració competent. I dins d'aquests plans hi ha la superfície forestal que té cada propietari i que en ell n'és el seu responsable. Això no vol dir que no es pugui tractar d'una manera més global. Es poden fer propostes, però s'ha de tenir en compte que és la propietat la que té la decisió. Pel que fa al prec número 6 o al punt número 6, es diu: prèvia a la seva elaboració es demana que s'identifiquin tots els propietaris i aquests siguin convocats a les reunions informatives per tal de poder elaborar un pla de gestió conjunt que afecti el major número de, o sigui, a la superfície més gran possible. En aquest cas començaré una mica abans. Dir-vos que, o informar que l'Ajuntament té aprovat el plànol de delimitació de les franges d'incendis forestals i que amb l'ajut de la Diputació de Girona l'any 2018 es va informar, es varen enviar totes les cartes als veïns afectats, tant per informar de les obligacions que tenien en temes de prevenció d'incendis, franges perimetrals, risc d'incendi forestal i consells d'autoprotecció. D'acord? Les franges de protecció és obligatòria la participació de l'Ajuntament, és a dir, és obligació del propietari, però si el propietari no actua, l'Ajuntament pot actuar subsidiada, perquè s'entén que s'ha de vetllar per aquesta protecció. Després, les cartes anaven adreçades doncs, als propietaris que tenien l'obligació d'executar la franja dels 25 metres, els obligats a mantenir la franja, els que havien de tenir parcel·les netes i els que havien de donar l'autorització per accedir a les seves parcel·les, així com els propietaris de dins dels nuclis que se'ls informava doncs, de la realització d'aquesta franja exterior. Aquesta sessió informativa després de la convocatòria va tenir lloc el 16 del 10 del 18. Hi varen participar el cos de bombers, agents rurals i tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà i que aproximadament hi varen assistir unes 50 persones i va tenir lloc en aquesta mateixa sala de plens que ens trobem ara nosaltres aquí. Per tant, per aquesta banda ja tenim la identificació, ja està realitzada. I si el prec és exclusiu pel que fa al pla de gestió de la massa forestal, doncs dir-vos que seguirem o que s'actuarà d'acord amb les indicacions que ens donguin els tècnics de la Diputació de Girona en el moment en què ens asseiem per posar-nos a treballar amb aquest pla. Però recordem això, que el pla depèn o sigui que n'és responsable el propietari de les parcel·les. Doncs, si podem donar-li un enfocament exhaustiu, doncs molt millor, perquè serà molt més efectiu que no pas si s'actuen de forma aïllada. Veurem. Una vegada hagin tingut la reunió i el tinguem enfocat, doncs s'informarà. Pel que fa al prec número 7, diu: es sol·licita a l'equip de govern que destini una partida pressupostària suficient per construir el dipòsit de l'aigua per ús d'helicòpters, com es detallava en el pla d'incendis forestals, i de manera urgent, i estar atents a presentar-se a les subvencions. Mireu, primer de tot dir-vos que l'equip de govern i el personal que treballen a l'Ajuntament sempre estan atents a totes les convocatòries de subvencions i ajuts que es publiquen de qualsevol temàtica a les quals el nostre municipi pugui optar, perquè ens agrada aprofitar doncs, fins a l'últim euro al qual puguem optar doncs, per materialitzar el màxim de projectes que beneficiïn en els nostres veïns i veïnes. I pel que fa a la sol·licitud que s'esmenta, dir-vos que el director d'Interior dels Serveis Territorials de Girona, el senyor Albert Ballesta, m'ha comunicat, ja us he dit que m'ha obligat a fer trucades i informar-me bé, que les comarques de Girona aquests dipòsits se'n fa càrrec la Diputació de Girona juntament amb el Departament d'Interior i el Cos de Bombers. I entre tots són els que determinen els punts estratègics del territori on s'han d'instal·lar. Per tant, d'entrada, Els dipòsits accessibles amb mitjans aeris no són responsabilitat de l'Ajuntament de la Tallada. Tot i això, el mateix Albert Ballesta ha demanat al cap del Parc de Bombers de Torroella de Montgrí que mantingui una reunió, que es posi en contacte amb aquesta alcaldessa, doncs, per explicar-li on es troben els dipòsits que poden estar més a prop del nostre municipi. Fins a dia d'avui aquesta persona no ha contactat. Si em contacta, doncs també informaré amb les reunions aquestes que vaig tinguent i que vaig documentant. D'acord? I entre les accions que fa aquest equip de govern, doncs, es poden destacar doncs, l'arranjament de camins, l'adquisició de material per l'ADF i el manteniment d'aquestes franges perimetrals de baixa combustibilitat. Pel que fa al prec número 8, diu, es sol·licita a l'equip de govern que organitzi una comissió de seguiment conjuntament amb l'ADF, l'Associació de Caçadors i el Grup Republicans Units, on es defineixi l'actuació i el pressupost per dur a terme les accions previstes en el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a llarg termini. En el prec número 2 ja s'ha tractat àmpliament el tema del PPIF i amb què es basa, què consisteix i qui en té la responsabilitat directa. Només recordar doncs, que el tenim vigent des de l'any 2016 i que té una vigència de 5 anys i que ens va ajudar doncs, una enginyera forestal a redactar-lo. Per tant, la principal responsabilitat en aquest àmbit supramunicipal. I de moment, aquest equip de govern no disposa d'evidències objectives que justifiquin la creació d'aquesta comissió, ja que a dia d'avui ja s'està treballant amb l'ADF, el Consell Comarcal, la Diputació de Girona i el Departament d'Interior de la Generalitat. Però que si s'evidencia o sorgeix la necessitat, doncs es revaluarà doncs la creació d'aquesta comissió. Passaria ara a respondre els precs corresponents a la instància amb número de registre doncs 1843, d'acord? Que és la segona. En aquí, no sé si ho he reproduït tot fidelignament, almenys aquesta era la intenció, en el prec número 1 hi posava s'incorpori una moció en el pròxim ple municipal en la que s'insta l'alcaldessa que es disculpi amb el grup de Republicans Units respecte a la intervenció del dia 28/6/2019. En aquesta intervenció es van utilitzar expressions força desafortunades que creiem haurien ser impròpies d'una alcaldessa, com per exemple en el minut 1:06:45 de l'àudio del ple, pel que exigim una rectificació. Aquest grup no entrarà a contestar les interpretacions de l'alcaldessa, creiem en molts casos esbiaixades, d'alguns punts del nostre programa electoral, fins tenir una disculpa formal per la seva part. Vàrem contestar i aclarir en el ple el tema principal amb el que començava la seva intervenció, sense ànim d'animadversió. Deia amb un to molt punyent, acusant-nos de mentir a la ciutadania, perquè aquest grup Republicans Units en cap moment deia vàrem proposar al grup de veïns una llista electoral única. En això estem d'acord i així ho vàrem dir, doncs el que sí vàrem proposar-los-hi el dia anterior, el dinar de la dona, en plena campanya electoral, fou la possibilitat de que hi haguessin 7 regidories, fos qui tingués l'alcaldia perquè guanyés el poble mai una llista única. Dir-vos que aquesta alcaldessa va voler començar la legislatura aclarint tot un seguit de punts que no s'havien explicat per part del grup de Republicans Units durant la campanya electoral amb el rigor necessari als veïns i veïnes del municipi. I que l'expressió sense ànim d'animadversió, justament al començar, volia dir sense ànim d'ofendre a ningú. Només aclarim les coses de bon començament perquè no tinguem mal entesos. Era el primer ple, doncs comencem amb tots els punts aclarits. Quan parlem d'expressions o quan feu referència a expressions punyents, doncs és la vostra interpretació. És una interpretació totalment subjectiva i no objectiva, com crec que han de ser els temes que es tractin en un ple, sobretot en l'àmbit municipal. Llavors, aquest grup, el grup de veïns, té la voluntat de mirar endavant, treballar pels veïns i per les veïnes, i no haver-se de justificar a cada moment a interpretacions subjectives. Per tant, aquesta alcaldessa i el grup de veïns no creuen que s'hagin de disculpar per unes expressions que el grup de republicans interpreta de manera completament subjectiva. És a dir, són percepcions. Cada individu té, de banda, estímuls, doncs té una percepció que per això es diu subjectiva, que depèn del subjecte que la percep, i no objectiva, que és del que es tracta. És a dir, tenim un objecte i a veure com és. Pel que fa al prec o al punt 2.1, diu: instem a l'equip de govern d'aquest Ajuntament de la Tallada d'Empordà aprovi el compromís que es publiqui en el portal de transparència del web de la Tallada no més tard de 10 dies després de la seva aprovació en ple les actes dels plens celebrats amb àudio, vídeo o videoacte. S'insta a que es pengin urgentment les del ple de Constitució i del ple del Cartipàs, així com les juntes de govern. Dir-vos que la informació sol·licitada es troba disponible en el portal de transparència i que ja hi era. El que faltava, això sí que faltava, era actualitzar-la al lloc web i ara ja ho està, d'actualitzada. Pel que fa al termini dels 10 dies, doncs dir-vos que es farà a la mesura d'allò que sigui possible, tan aviat com sigui possible. No existeix un termini legal obligatori, donat que en molts casos el que és rellevant, per exemple, és donar compliment a la Llei de Protecció de Dades, i el legislador prioritza donar compliment a aquesta llei establir un termini definit. Dir-vos, però, que l'Ajuntament envia, abans de 10 dies, les actes aprovades a Presidència, i és Presidència qui les penja al portal d'actes i d'aquí s'incorporen al portal de transparència. Pel que fa a la publicació de les actes de la Junta de Govern local, cal tenir present el que estableix l'article 10.2 de la Llei 29/2010 de 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, que determina l'obligació de publicar les actes de sessió de ple al lloc municipal, perquè són actes que són públics. Però, en canvi, el legislador dona un tracte diferenciat a les actes de Junta de Govern local, ja que aquestes no estan subjectes a l'obligació específica de publicació perquè no són públiques. El que sí hi ha deure és de difondre els acords assolits en aquestes juntes de govern local. Però també s'ha de dir que aquest equip de govern va decidir que publicava les actes de ple i les actes de junta de govern. I és el mateix que us he dit que les actes del Consell de Govern i les reunions que manté l'alcaldessa també queden totes documentades. Pel que fa en el punt 2.2, diu: demanem a l'equip de govern que se'ns faciliti, com creiem ens correspon, un correu electrònic municipal per cada regidor del grup de Republicans Units. També instem se'ns faciliti un despatx com a espai perquè puguem rebre a qualsevol ciutadà un dia i hora determinat de la setmana, com poden fer els regidors de l'equip de govern. Així mateix que consti en el web de l'Ajuntament. Pel que fa a aquest prec, doncs s'hi pot aplicar l'article 27 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. I les interpretacions de jurisprudència, segons les quals es disposa que a la mesura de les possibilitats funcionals de l'organització administrativa de l'entitat local, els diversos grups polítics disposaran a la seu de la mateixa d'un despatx o local per reunir-se de manera independent i rebre visites dels ciutadans. Però fixeu-vos que diu a la mesura de les possibilitats funcionals. Ho supedita a aquesta disposició. Per tant, es respon en el ple que es donarà compliment en aquest prec d'acord amb la normativa aplicable. Es facilitarà un correu electrònic al grup de Republicans Units i es proposarà un horari per atendre les visites a la mesura de les possibilitats funcionals que tinguem. Després, com que tenim la casa encara no prou ben ordenada, si no hi teniu cap inconvenient, en el proper ple ordinari, que suposem que ja estaran les obres i tothom estarà ben instal·lat, doncs proposarem el dia de la setmana i el lloc que disposareu per poder fer l'atenció en els veïns i veïnes com s'ha sol·licitat. D'acord? Pel que fa al punt 2.3, diu, com varen fer en el ple del 28/6/2019, aquest grup de Republicans Units instem un cop més a l'equip de govern a que torni a penjar a la façana de l'Ajuntament immediatament el llaç groc en solidaritat vers els nostres presos polítics i exiliats, així com la pancarta cedida per l'ANC que diu Fake Justice. La resposta d'aquest equip de govern és, una vegada més, la mateixa que es va donar en el ple del 28/6/2009. El llaç groc es penjarà així que hagin acabat les obres de l'Ajuntament, que es preveu doncs sigui aviat. Aquest equip de govern exerceix amb responsabilitat les funcions de representativitat que li són pròpies i comparteix amb la majoria de Catalunya, segons un estudi realitzat aquest mateix 2019, el 70,3% dels participants en l'estudi, que no és just l'empresonament i exili dels líders del procés. I d'aquí que el llaç groc es penjarà de seguida que sigui possible. Pel que fa a la pancarta que esmenteu en què hi ha el fet justice, és de l'ANC. I no considerem, més enllà de l'opinió personal que en tinguem cadascun de nosaltres, que s'hagi de penjar l'Ajuntament. Només representa l'ANC i desconeixem el grau d'acord que en té la població en general, a diferència de la representativitat que té el suport al llaç groc. Pel que fa al punt 2.4, es diu, s'insta a l'equip de govern que es duguin a terme les propostes que varen quedar excloses en els pressupostos participatius de la passada legislatura, però que el grup de veïns, llavors també en el govern, es va comprometre a realitzar per considerar que li pertanyien com a ajuntament, tal i com consta en el web. A mode de recordatori, bancs, papereres, davant de la caseta, acabar l'entorn exterior de l'espai Canet, la pèrgola i tobogant de la plaça Lluís Companys de Maranyà, a la fibra òptica, l'antena compartida. Doncs, és veritat, en el lloc web de la tallada figura tot el procés participatiu que hi va haver, les propostes recollides per cadascun dels pobles, les propostes més votades en cadascun dels pobles i la causa d'exclusió d'aquelles que no varen ser seleccionades. Llavors, si recordem, a la tallada va guanyar la proposta relativa a la col·locació de la pèrgola i ja està feta. A Maranyà, l'enllumenat en el carrer de l'Aeroport i també es va fer. A Tor, l'equipament del casal de Tor i també està fet. I a Canet es va optar per l'acabament exterior de l'espai Canet. Aquesta és l'única que queda pendent d'acabar. Però aquí, aquesta actuació, tenia una part que corresponia a la construcció d'una barbacoa, a posar uns arbres i finalment doncs, el que era el tancament. Avui acabem d'aprovar una modificació de crèdit doncs, que permetrà acabar aquest acabament. Fixeu-vos que amb la modificació que acabem d'aprovar queda plenament explicat i clar que en aquesta proposta no totes les actuacions es podien fer, entre elles el tancament. La barbacoa ja valia més de 2.000 euros, 2.500 o 2.600 euros. Després els arbres també. I quedaven només 1.500 o 1.600 euros per fer el tancament. Vull dir que han quedat romanent aquests diners, però que calia habilitar una altra partida per fer el que és el que correspon al tancament. De fet, amb aquesta habilitació de crèdit que acabem de fer avui, doncs ja ens permetrà doncs, tirar-ho endavant. Pel que fa a la resta de projectes o d'actuacions que es demanen, doncs bancs i papereres se'n posaran a tot el municipi, allà on sembli que faci falta, per posar les bicicletes. Tenim contemplat de posar. La pèrgola i el tobogan el tobogan ja està també té partida habilitada per poder-se comprar, i la pèrgola doncs molt probablement sigui una de les actuacions que ens entrin en aquests projectes nous que estem preparant ara. Pel que fa al tema del cable, doncs també dir-vos que s'hi està treballant, el cable, el desplegament de la fibra òptica, i pel que fa al tema del wifi també, doncs s'ha fet la sol·licitud del projecte al Wifi for Europe. D'acord? Llavors, què més vull afegir en aquest punt? Doncs que totes aquestes actuacions que esmenteu, doncs formen part del programa del grup municipal de veïns, que esperem que en els propers 4 anys doncs procurarem materialitzar-los, tots els compromisos adquirits a través doncs del pressupost municipal. I d'aquí la importància d'estar sempre alerta de totes les subvencions i convocatòries a les quals doncs puguem optar. Després hi havia un punt 2.5 que feia referència a la votació dels 8 punts de la moció referent a la gestió de la massa forestal de la Tallada d'Empordà i les seves accions de prevenció de riscos d'incendi forestal d'entrada en instància part. Entenc que no correspon perquè els precs ja s'han anat contestant i feien referència al primer document i no en aquest segon. D'acord? Per tant, considero que he contestat tots els precs que formaven part tant d'un document com de l'altre, i també pel que fa a la tercera o a la quarta entrada, era la que feia referència a les ordenances, i com que ja tenim o tindrem un ple extraordinari, doncs es tractaran en el ple extraordinari de les ordenances fiscals.
Desconeixia que hi havia un ple extraordinari.
Bé, hi haurà, es convocarà.
Fins així la teva resposta.
Es convocarà.
Bueno, m'agradaria dir que, a pesar de que no era la nostra voluntat, has decidit tirar endavant i abordar tot com a precs. No ho compartim, però ho respectem. En el tema de la disculpa no podem estar d'acord. Sembla que és evident. Pots ampliar una mica?
No, només volia dir-te que sense ànim d'inadversió també per part nostra, ni molt menys. Però demanàvem la disculpa de l'alcaldessa precisament perquè no era una interpretació ni subjectiva ni objectiva, era una precisió literal, perquè creiem que vas incórrer en un error al dir precisament que volíem una llista única, que no ho hem dit mai això, i era per això que demanàvem senzillament la disculpa, però no per una interpretació ni subjectiva ni objectiva, era literal, no ho havíem dit mai, només això. És una precisió,
Fem de resposta en aquest cas. Si la interpretació és incorrecta, a mi no em costa res de disculpar-me. Havia entès que era l'encapçalament sense ànim, perquè justament vaig començar dient això per dir no vull ofendre a ningú. Només comencem les coses clares. Si és per una mala interpretació, a mi no em costa res de fer-ho ara i de fer-ho les vegades que convingui.
Només això.
Jo voldria afegir... A veure, aquest grup vol mantenir les formes, i durant tota la legislatura. Vull dir, no només amb un fet puntual. Quan ens vas fer una pregunta, quan ens vas preguntar qui de nosaltres tenia el nivell D de català i vas afirmar que el tenies fa més de 10 anys, doncs a mi em vas faltar el respecte i a tots, i a tot el nostre grup. Baix el nostre parer. Podem estar equivocats o no, però crec que no hi cabia aquesta afirmació, i més amb el primer ple. O sigui, creiem que en començaves d'una forma que no podem compartir. Dit això, d'ara en endavant, nosaltres continuarem amb aquest propòsit i només us demanem que també vosaltres. Així el camí serà més planer per tots. No ens veieu pas com l'enemic, sisplau. Som veïns igual que vosaltres, que volem el millor per aquest poble igual que vosaltres. En molts punts del nostre programa hem coincidit, amb altres potser no, però tot és lícit. El que, sisplau, no ens veieu com un enemic i guardem entre tots les formes.
Mai, mai, aquí s'han vist ni bàndols ni enemics, sinó dos grups que s'han vist en cor de tirar endavant una gestió responsable del municipi de la Tallada. Per tant, no sé si alguna vegada ho heu pogut percebre o no ho heu pogut percebre, però mai ha sigut voluntat del grup de veïns de que això fos així. És voluntat d'aquesta alcaldessa que hi hagi molt bona avinença entre nosaltres, perquè compartim el que és fonamental, i és el servei públic en els nostres veïns i en les nostres veïnes. I per això, també, encara que fos d'una manera informal, perquè va ser informal, que vaig comunicar-te que entre un ple ordinari i un altre ple ordinari, si el vostre grup ho valorava positivament o creia convenient, doncs podíem establir mantenir unes reunions amb l'alcaldia a les quals, com he fet avui la informació, doncs les podríem tractar, doncs, home, una mica més exhaustivament i més sabidament, no d'un ple a l'altre. Penso que és una manera de ser molt transparents i de poder compartir de manera conjunta, doncs, tota l'activitat de govern, i que pugueu expressar també vosaltres, doncs, les vostres propostes en aquest marc, i que les puguem treballar, ja dic, encara que sigui d'una manera més informal, que no calgui una convocatòria per part de la secretària, sinó que sigui com un grup de treball una mica més dinàmic.
Em sembla bé.
La voluntat hi és, i l'ànim, no sé com dir-ho, l'ànim també.
Em sembla bé la voluntat. Llavors l'estudiarem, la tindrem en compte i us contestarem.
D'acord. Preferiu que fem que us faci una... que us ho enviï més formalment, o ja ens donem per assabentats?
Hem entès, no cal. Bueno, doncs penso que de moment... Ah, sí, no me voldria oblidar de fer una pregunta, i és com tenim el tema de la comunicació amb el ciutadà. Perquè hi ha gent que no ha pogut assistir a l'1 d'octubre perquè no té WhatsApp, per exemple, perquè no s'ha fet cartell, perquè no s'ha divulgat prou, baix el nostre parer. A més, el dia 1 d'octubre, m'agradaria dir que és un dia que no és d'aquest ajuntament ni del poble, només és de tots plegats, l'ajuntament inclòs. O sigui, de ningú se'l pot apropiar. Llavors, ens sap una mica greu, ja aprofito i ho dic, que no s'ha comptat ni amb el poble ni amb aquesta oposició. Per fer un acte que pot ser senzill, però pensem que sempre ha de ser pensant i en conjunt amb el poble. Una veu, actors que van tenir una part molt important aquell dia, del poble, que potser no se li ha donat aquesta possibilitat. La informació. És molt important que tots la rebem. Jo mateix, aquest regidor, no rep correus d'aquest ajuntament. No en rebo, només rebo els formals a través de... I a veure, el meu correu electrònic el teniu, ho sabeu, en tenia un que era de Mailcat, que està sempre a la bústia plena, i us vaig dir, canvieu-lo al Gmail, ho vaig fer a més a través del web, i continuo sense rebre res. O sigui, me tinc que enterar per un grup de WhatsApp on algun membre del meu grup també hi és, que jo hi vaig ser i em vaig sortir perquè no era una llista de difusió, sinó que era un grup en el que tothom podia dir la seva, i vaig veure que n'hi havia gent que se li renyava perquè deia la seva, bueno, doncs fes-lo de difusió i no de col·loqui. No? Aleshores, sisplau, la pregunta és com tenim el tema de comunicar amb la gent, i no només quan hi ha una emergència, quan tenim, esperem que no, i toquem fusta, un incendi, o hi ha una inundació, o alguna cosa greu, sinó també per aquestes coses.
Em sap greu si hi ha algun error amb algun correu i la gent no ho rep, demanaré doncs, que es faci una revisió d'aquests correus. Dit això, l'1 d'octubre, dues parts, 1 d'octubre i comunicació. 1 d'octubre, l'1 d'octubre és dels veïns i de les veïnes, dels ciutadans i de les ciutadanes.
Estem d'acord.
L'1 d'octubre pertany a cadascun de nosaltres en la mesura que som veïns i veïnes i ciutadans i ciutadanes. En aquest cas, l'Ajuntament va actuar com un vector per articular aquest acte senzill, però es recull l'apreciació. Pel que fa al tema de la comunicació, sabem que l'hem de millorar. Què estem fent? També s'ha de tenir en compte que vam començar el 15 de juny, hem agafat 2 mesos pràcticament de vacances i que fins cap a bé el 15 de setembre la situació no s'ha normalitzat de cara a fer activitats. Dèiem que tenim ganes de posar o de trobar un canal de comunicació, entenc electrònic en aquest cas, però que no podem oblidar aquelles persones que no tenen telèfon, per exemple, o que no fan servir el correu electrònic, que en aquí en el nostre municipi doncs, n'hi poden haver moltes per qüestions d'edat, tot i que hi ha gent de molta edat que en saben molt més que qualsevol persona jove, inclosa jo. Què estem fent? Estem avaluant doncs, diferents eines que puguin permetre saltar aquest inconvenient que has citat, Jordi, del tema dels WhatsApps. Val? Però són eines que ara com ara són més com un portal que realment una eina tan senzilla com és la que fem servir de WhatsApp. I llavors ens fa por que la gent li faci una mica de mandra de fer servir aquests portals. Bé, els estem avaluant, han de venir un dia, ens han de fer demostracions, perquè n'hi ha diversos, però també hi ha la voluntat, i aquesta la tinc pendent de fer una sol·licitud amb un departament de comunicació a veure si seria possible que desenvolupessin una eina a imatge com WhatsApp, per dir-ho, però que realment servís amb aquesta direcció. És a dir, des de l'Ajuntament comunicar, però sense que fos un fòrum de discussió, doncs, les informacions municipals, diguem-ho d'aquesta manera, urgents, no urgents, emergències o no emergències. Fer tota d'aquesta manera.
S'agraeix, i un últim prec respecte d'això. I te poso un exemple. La notificació per fer voluntariat amb l'ADF
i l'Escamot,
aquest arriba 24 hores abans. Els tempos també són importants.
Però aquí puc dir-te que aquí no estava a les nostres mans, a les mans de l'Ajuntament, sinó que estava, depenia d'altres persones. Esperem que, perquè també ha sigut tot en defensa d'aquestes persones que ho han organitzat, també ha sigut una decisió presa molt ràpida, dir, va, ho fem, tornem a reprendre l'activitat.
És el segon cop que passa, el segon cop que es fa crida al voluntariat en 24 hores. A més a més, li diu, porta tu les teves eines.
Bueno, això és com han anat funcionant fins ara. Això és com hi ha anat funcionant l'escamot de la Greta Thunberg, que estava doncs, coordinada doncs, per als propis voluntaris i per membres de l'ADF. Se'ls demana amb antelació per raons de cobertura que ho facin amb antelació. Esperem, esperem que per les properes vegades que convoquin doncs es pugui fer amb més temps i amb millors condicions.
Està previst.
Amb més temps.
Que, clar, si volen ampliar el voluntariat, així no l'ampliaran pas.
Se'ns demana
ja, ja puc avançar que hi haurà una convocatòria pel primer dimecres del mes següent. Però ja la farem...
En temps, no?
En temps i en forma. O sigui que, el que volem és que hi participi quanta més gent millor, perquè feina n'hi ha molta. O sigui que...
I probablement, després de la reunió aquesta que ens han convocat els de l'ADF en els alcaldes, doncs potser també ens dirà, tindrem més informació per poder dir d'aquest respecte tant de l'ADF com de la Greta, perquè treballen molt de la mà. Tot i que la Greta treballa a l'àrea de seguretat i l'ADF en tota l'altra zona i infraestructura. Hi ha algun altre prec a la sala?
Tot és a la sala, prec?
No.
No.
Tancarem l'acte, el ple, i després...
Quan acaba la sessió, després podem participar.
No, no l'ho preguntava.
Doncs, hi ha algun altre prec? Doncs, segons aquí, posa que són les 20:00, donem per clos aquest ple. Gràcies a tots per assistir.
Gràcies.